Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Alba Conesa, directora de l'àmbit de formació i foment del Consorci per la Normalització Lingüística, sobre l'aplicació que acaba d'aparèixer amb cercador i informació dels 600 jocs i joguines que es poden trobar en català actualment. A la seva secció habitual, el consultor informàtic Joan Jofre parla aquesta setmana de funcions que podem trobar a l'iPhone i a l'iPad interessants per a la gent gran. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 18 de desembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
S'acosten els Reis, que és quan abans la gent donava regals, ara en donen també molts per Nadal, aquests costums que van canviant en el món i sobretot en el nostre país. I hem pensat que si a l'Internauta valia la pena fer referència o dedicar el programa precisament a parlar de joguines, no a parlar de joguines en general, sinó a parlar d'una eina, una aplicació per a mòbils, que es diu Jocs en català, que el que fa és salvar aquesta problemàtica que molta gent té quan a l'hora d'anar a regalar un joguet als seus xiquets, doncs es troba amb que no està en català o que el voldria trobar en català, etcètera, etcètera. Enguany, per sort, simplement posant el mòbil app en català, ja tindràs la possibilitat de saber quines joguines tenen versió en llengua catalana d'entre les joguines que necessiten versions lingüístiques. Per parlar d'això tenim a l'Alba Conesa. Benvinguda, Alba.
Hola, bon dia.
L'Alba és la directora de l'àmbit de formació i foment del Consorci per la Normalització Lingüística. Comencem pel començament, és a dir, la gent es baixa, va a l'Apple Store i al Google Play, a les diverses llocs on es baixen apps i busca l'app Jocs en català. Què s'hi troba quan se la baixa?
Doncs es troba una portada amb un menú on el que té disponible allà són els jocs i joguines que el Consorci ha trobat disponibles al mercat en català. Tinguin en català o alguna part del contingut lingüístic en català. No ha de ser tot, però que sí, com a mínim, en el cas que sigui un tema de català només a la capsa, el català estigui igual de tractat que les altres llengües. Mm. No allò simbòlicament, sinó en el mateix nivell.
S'heu trobat unes 600 referències.
600 referències hem trobat. I és possible que si poguéssim dedicar més hores en trobéssim més. No ho sabem segur, de tota manera. Nosaltres hem fet la recerca, la novetat pel Consorci és fer l'aplicació aquest any, perquè aquesta campanya del joc i la joguina, nosaltres en català en diem i tu jugues en català, ja fa anys que l'estem tirant endavant. Llavors, cada any anem actualitzant catàleg, i doncs, la novetat d'aquest any, diguem, és intentar, vam decidir com van la gent a comprar avui dia? Doncs tothom va amb el mòbil al damunt. I el que vam pensar és doncs, de posar a la butxaca de les persones aquesta informació. Mm.
Quan pensem en joguines, curiosament pensem poc en llengua. És a dir, bueno, n'hi ha els jocs de taula aquests famosos, ara n'hi ha molt el joc electrònic, però no es té massa en el cap la idea de que la joguina parla, no? Més aviat la joguina sembla que no parla, no? Quin tipus de joguines són les que tenen aquesta intervenció lingüística?
A veure, sobretot i molt els jocs de taula. Els jocs de taula tenen normalment un suport escrit, moltes vegades, ni que siguin al mateix tauler, algun cop s'han de seguir instruccions, cada tant vas avançant una casella i potser et trobes que has de consultar alguna targeta per dir... No cal que el joc, perquè utilitzi la llengua, la joguina, perquè utilitzi la llengua, hagi de ser un joc de contingut lingüístic, sinó que simplement per desenvolupar-lo contínuament parlem. Sobretot és amb aquest tipus de joc. D'altra banda, les joguines que també juga un individualment i fa la seva història o crea a partir de l'acte de jugar alguna història, sovint la pensem en una llengua o una altra. Sembla que no sigui important, però el fet que tingui, si hi ha un suport, és, a vegades aquell suport et marca amb quina llengua engegues a jugar.
Sí, allò famós dels ninots, de fer guerres o de les nines de fer caça, que si comences a parlar en castellà ja t'has liat, no?
Sí, una miqueta és això. Si tornem a l'aplicació, també el que hem fet és que a l'aplicació hi surtin totes les botigues, tots els establiments que volen col·laborar amb el consorci i han dit que disposaran de joguines en català. No vol dir que aquestes botigues tinguin tots els jocs, no poden tenir els 600 jocs que hi ha en català, però sí que tenen una part d'aquestes joguines. Llavors, diguem que en agraïment a tot el compromís que han agafat per fer avançar l'ús del català, nosaltres els fem aquest retorn. Doncs el que hi ha a l'aplicació és un localitzador de joguines. Per tant, si estàs amb el teu mòbil comprant alguna banda, dius, a veure, vull trobar joguines en català, on n'hi ha? I pots trobar per comarca, per municipi, les botigues que sabem segur que disposen de joguines en català.
Suposo que estem parlant del Principat.
Sí,
no de tots
en aquest cas sí, l'àmbit d'actuació del Consorci és Catalunya només, per tant no hem pogut estendre la campanya a un altre lloc.
Vosaltres fa molts anys que insistiu en la campanya aquesta de joguines i sempre hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció. S'ha fet molt d'esforç al país per l'escola, els llibres, per exemple, moltes editorials, gairebé han viscut del llibre escolar durant molt de temps, s'han esforçat molt, el llibre juvenil ha tingut una clientela molt basada en les escoles, etc. I s'ha fet un gran esforç en les criatures com a subjecte lingüístic. Com és que les joguines van quedar, diguem, retrasades respecte a aquest moviment? Què és el que ho va fer, això?
No sabria dir ara una resposta molt...
Però és una evidència, no?
És evident. Jo no sé si semblava que pel fet d'assegurar que a l'escola una cosa portaria a l'altra, això no és ben bé així, i per aquella cosa que a vegades, d'entrada, no sembla que el contingut lingüístic hi sigui darrere el joc, però en canvi hi és claríssimament. Llavors, suposo que per aquest motiu això ha anat més a poc. També les joguines doncs, es fan anant tirades grandioses i el català, ai, sembla que és una llengua petita i que no té molt mercat. I no és ben bé així, però doncs, està costant que això canviï.
Però les joguines, per exemple, hi ha joguines que duen instruccions o això en 70 llengües, no?
Sí.
Algunes, moltes més petites que el català.
Sí. Això de les instruccions, això ja és una qüestió d'estatus de llengua, no? És una llengua d'un estat o no ser llengua d'un estat, i aquestes coses que fan que doncs, els fabricants, siguin d'aquí o de fora, ho entenguin d'una manera o una altra. Llavors, doncs, sovint, en aquest aspecte, les joguines, també amb les instruccions, passen totes les llengües. En totes les instruccions passa que el català no hi és, és molt simbòlic.
Les farmàcies de la farmàcia, no?
Molt simbòlic, exacte.
Dels elements clau. Quan naix la vostra preocupació com a Consorci per la Normalització Lingüística per les joguines, hi havia tot un món que tot just començava, no? Que era tot aquest tema de les joguines electròniques. Clar, cada vegada més, bueno, no sé si es diu joguines electròniques, ja, igual la paraula ja és antiga i tot, eh? Però cada vegada més els xiquets juguen amb això. N'hi ha hagut un pas important, que és que les màquines sí que parlen català, els iPads, els Androids, tot això ja venen en català de fàbrica, diguem així, i això ha estat un gran pas endavant, no? Però el que hi ha dins, el contingut que hi ha dins, costa de trobar-lo, o és més fàcil en aquest àmbit que en el de la fabricació de joguines clàssiques?
Jo crec que aquest àmbit ha de ser més fàcil. La qüestió tecnològica és fàcil de fer les traduccions, fer els canvis de llengua, però jo crec que falta una mica allò, el recordar que existim, gairebé diria la reivindicació que hi som i que ho volem en català, sempre, encara, hem d'estar en aquest punt, d'anar recordant que hi som, que anar recordant que ens agrada més tenir-ho en català, que ho utilitzem més de gust si ho tenim en català. I llavors, doncs, una miqueta la situació és aquesta, és d'anar recordant, però no té per què ser difícil. La Direcció General de Política Lingüística té una línia de subvenció per ajudar i per estimular a la nova creació de productes tecnològics, videojocs. No sabria ara molt bé, no sé exactament què recull aquesta línia de subvenció de la Direcció General de Política Lingüística, però va per aquest camí també d'estimular que en un mercat on sembla que no està el català doncs, en el nivell que està en altres àmbits, pugui ajudar a que hi arribi.
Vosaltres en el Consorci heu treballat molt en els temes digitals, és a dir, heu donat molt suport des de fa molt temps a tot el gran canvi que ha significat internet, que ha significat l'aparició de cursos en línia, de tot aquest tema, vosaltres no us és gens estrany, és molt habitual.
És que si hem d'estar al dia i hem de fer que el català sigui útil, que sigui com una altra llengua de les que és potent, doncs hem d'apostar per això. Ens ho porta la mateixa via que va seguint la vida, no? Anem per aquí, doncs és per aquí que hem d'estar. De fet, tot el que hi ha de recursos lingüístics a la xarxa és molt important perquè a la gent li sigui fàcil fer la seva activitat en català. Clar, nosaltres estem parlant del Consorci de tota la vessant, que és més de campanyes, de dinamització de l'ús, de foment de l'ús del català, però tenim tot l'altre vessant, que és de l'ensenyament del català, i que per nosaltres és bàsic que les persones que estan aprenent català a l'aula puguin, quan surten, tenir-ho fàcil per dir, ostres, doncs això del català no és només per l'aula, és per totes aquestes altres coses, i el puc trobar en tots els àmbits de la meva vida. Llavors, per exemple, tot això dels recursos lingüístics en línia sempre ens ha interessat molt, mirem de tenir tot el nostre cercador i fer molta difusió de les eines que també s'han fet des de política lingüística, des de la Direcció General, com l'Optimot i tot això, perquè és una manera d'ajudar que la gent incorpori el català a la seva vida. Aquests és més per complementar, però és que qualsevol en el seu àmbit de treball, si en un moment té un dubte lingüístic, pugui dir a veure això com ho resoldria i fàcilment doncs, puguin anar avançant. Nosaltres volem que el català s'utilitzi, que el català el conegui tothom, i el que volem és que tothom sigui autònom, que pugui utilitzar-lo, i per això comptem molt amb les noves tecnologies, ajuden molt a fer això.
Quina sensació tens tu dels últims anys? Perquè s'ha produït, diguem així, un increment de la consciència molt gran, però al mateix temps el debat sobre la importància de la llengua sembla com que ha quedat en un segon aspecte respecte a la importància de la política, per dir-ho d'alguna forma. Com veus la situació?
Jo que la llengua és important, clar, en l'àmbit que treballo, això es viu igual sempre, no? Vull dir, sempre no estem perdent, diguéssim, en els àmbits que nosaltres ens belluguem, no ens sembla mai que perdem punt, al contrari. Vull dir, fins i tot s'estan fent coses que fan que el català continuï sent necessari i que la gent es vagi incorporant. Ara que deia els cursos, no? Tot el que és la llei d'acollida, totes aquestes coses, les persones per poder fer els papers, per tenir tota la seva situació legal tal com toca, han de tenir uns coneixements mínims, molt mínims de català, però jo sempre dic que és quan nosaltres tenim l'ocasió com a societat d'incorporar-los. O sigui, nosaltres ens han de venir perquè necessitaran un paper, però després, un cop els tenim a l'aula, és quan els fem veure que això d'aprendre català no és per complir uns papers, sinó perquè hi ha una societat que funciona en català, que el català és important, que és la nostra llengua i és la que ens agradaria poder-nos relacionar amb les persones que venen de fora. En el meu àmbit, el català continua sent igual d'important.
Però en aquest sentit, per exemple, un gran canvi seria aquest, no? És a dir, ara estem parlant més no hi ha d'una societat bilingüe, sinó d'una societat molt multilingüe. I vosaltres la deveu veure en primera persona, no?
I tant. I a més, des de l'inici de l'arribada allò que en dèiem la nova immigració, doncs van arribar persones, doncs moltes persones de Sud-amèrica. Una de les dues llengües ja la tenien, doncs venien a aprendre l'altra. I ara continua arribant gent, per molt que diguin sí que hi ha gent que marxa, però en continua arribant i venen de llocs que per nosaltres doncs, són molt més exòtics. Els del nord de l'Àfrica també venien, quan venien els sud-americans, però clar, tota la gent que ve de l'Índia, del Pakistan, tots aquests llocs amb llengües tan absolutament diferents, amb cultures tan absolutament diferents, doncs és tot un exercici d'adaptabilitat per part de tothom, no? O sigui, la gent que ve de fora ha d'entendre'ns a nosaltres i nosaltres hem de comprendre també totes les situacions tan diferents que es troben. I a partir d'aquí nosaltres pensem que la llengua pot ajudar-nos a fer, doncs, a caminar cap a un mateix sentit com a una sola societat.
Però, clar, això que explicaves ara ho hem de viure també com una riquesa, no?
I tant que sí. Jo penso que a vegades les persones que venen d'aquests llocs tan llunyans se sorprenen de descobrir el català, però és igual, en aquest cas tampoc no coneixen el castellà ni res. Vull dir que els que venien del nord d'Àfrica potser sí que ja sabien alguna cosa més de Catalunya, aquests no, però quan ho descobreixen els sembla la mar de normal, no? I no és allò... Països al món que siguin monolingües n'hi ha molt pocs i, per tant, contacte de llengües, que hi hagi més d'una llengua que hagin d'aprendre, això no els sorprèn. Els agrada que nosaltres intentem sempre reconèixer una mica la llengua dels altres, els demanem com es diu això en la teva llengua, com fas... És una mica de benvinguda i embolcallar una mica les persones. I això, aquest reconeixement d'ells, els agrada, llavors fan el reconeixement mutu, no? També diuen, ah, doncs, tu vols que jo parli català, doncs ho intentaré, no? Això, més o menys, és el que va passant.
Uh-huh. El consorci, a vegades queda com, diguem, és molt pràctic, molt útil, és gairebé el contacte amb la societat, però sempre ha quedat com una mica difuminat, pot ser perquè... representa institucions diferents, és a dir, no n'hi ha, hi participen ajuntaments, hi participa la Generalitat, el fet aquest que siga molt de feina, molt de posar-se el mono de feina,
de primera línia.
De primera línia, exacte, és un gran avantatge pel Consorci, però a vegades també pot ser com un, queda com més en segon pla, no? Perquè no és tan polític, no n'hi ha tanta direcció política, diguem-ho així. Mm-hmm.
La direcció política hi és, evidentment, perquè les directrius hi són i la manera com hem d'actuar, el que passa que l'està a territori i encara que tinguem unes directrius comunes cadascú, cada centre de normalització, que són 22 al territori, amb 146 punts d'atenció, fa que cadascú adapti una miqueta el que necessita per actuar directament. I sí que és cert que a vegades això que jo crec que és la gran riquesa del Consorci, aquest poder treballar a peu de carrer i poder estar en contacte directe, però cadascú, tenint en compte les necessitats més directes del seu carrer, fa que a vegades quedem una mica desdibuixats i, en canvi, doncs és la principal riquesa que tenim.
Mm. Si t'ho hagués de dir ara mateix, a partir de l'experiència que teniu, quin és el gran avantatge que tenim i quin és el gran problema que tenim des del punt de vista lingüístic?
A veure, el gran avantatge i el gran problema. El gran problema és que vivim al costat d'una llengua que és molt, molt potent, molt nombrosa, té molts parlants, i això sempre fa semblar que siguem petits. Però si amb el castellà ens entenem tots, per què ens cal el català? No? Doncs ens cal perquè som nosaltres i tenim aquesta llengua. Sí, penso que viure al costat d'aquesta llengua tan gran és com un desavantatge. L'avantatge que tenim moltes ganes de ser-hi i que tenim moltes ganes de que se'ns vegi i que estimem la nostra llengua. I això ens dona una força que potser altres llengües amb més parlants que la nostra, nosaltres ens plantegem coses que hi hauria altres llengües que no es plantejarien. O sigui que...
D'ambició, vols dir?
Sí, o de no sé si totes les llengües tenen... totes les llengües tenen les joguines en la seva llengua, o n'hi ha que, si és necessàriament, si tenen un estat o no el tenen, no he fet aquesta anàlisi, però potser hi hauria llocs on això no... Potser hi ha llocs que, clar, no cal que s'ho plantegin, perquè ho tenen i ja està, però n'hi ha d'altres que ni s'hi amoïnarien. No? I aquí el contacte de llengües fa que hàgim d'estar pendents de moltes coses.
Bueno, és un debat típic dels països nòrdics, no? Jo me'n recordo molt quan Yahoo va aparèixer en català, que després va desaparèixer, al mateix temps va desaparèixer en danès i en suec i en no sé quines llengües, perquè ja llegien directament en anglès, i ningú trobava cap necessitat de que existís Yahoo en aquella llengua, no? Probablement les nines o els camions de no sé què a Dinamarca estan.
No sabem si les nines parlen en danès, no ho sé, eh? Però nosaltres volem que parlin en català, tenim aquesta idea de que cal que perquè la nostra llengua sigui normal, doncs la nina ha de cantar cançons que canten els nens de Catalunya i ha de dir papa i mama de la manera que ho diem aquí. No?
Lo de l'anglès com a segona, no sé si dir amenaça, ja no sé quina paraula usar, per dir això, ho noteu, es comença a notar, en aquest món de les joguines en general?
A veure, en el món de les joguines no ho veig molt jo. Sí que hi ha ordinadors d'aquests petitons, aplicacions d'aquestes d'aprendre, però estan pensades per ajudar a continguts gairebé escolars. Llavors sí que hi ha un ordinador català-anglès, una petita maquineta per... Però allò, nines que cantin en anglès en lloc de en català o en castellà, jo diria que no n'hi ha, de moment. És possible que si surten jocs de taula, jocs de rol, sobretot nous, d'entrada arribi la versió en anglès, però després ja doncs, hem de treballar perquè també surti en català.
Ho dic perquè ara, per exemple...
Però que quedi exclusivament en anglès, ara per ara, a mi em sembla que no està passant.
Per exemple, fenòmens com les sèries de televisió, no? L'altre dia llegia un informe que deia que la quantitat de gent que les veu directament en anglès és espectacular, no?
Sí.
Està una mica allò de que la televisió era en castellà i havíem de reforçar TV3 i les televisions privades en català perquè era... I resulta que ara la televisió es veia en anglès perquè la gent mira les sèries en anglès, no?
Clar.
És a dir, s'està produint un canvi important en termes lingüístics.
Sí, perquè... Però això és una mica allò, no? Que a més, si veus una sèrie en anglès, estàs aprenent i t'estàs fent un favor perquè a tots ens falta consolidar una mica l'anglès i llavors jo, no sé, si les meves filles diuen que miren la sèrie en anglès, estic encantada de la vida. I si tinguessin opció de triar-la, de veure-la en castellà, diria, bueno, mira, la veu en castellà, ho trobaria normal, en català no en tenim gaires, en tenim, però no, també, tampoc no totes les que voldríem. No ho vivim malament, perquè ens sembla que és una oportunitat d'aprendre més. Si així com el català i el castellà el tindríem molt a l'abast, molt a la mà, i els dominem tots dos, doncs l'anglès a vegades ens sembla que encara ens falta, ja ens està bé. El problema és que després aquella sèrie sí que la traduiran, però segurament es quedarà només amb el castellà i el català no arribarà a estar-ho.
Bueno, n'hi ha els subtítols, no? Ara sí que
sí.
N'hi ha una part interessant.
És el que dèiem de la tecnologia, no? Que ens ajuda molt a... Jo crec que a vegades no som prou conscients de la potència de la tecnologia, no? De tot el que pot arribar a fer. Si ens pot ajudar a posar subtítols, si no, si directament ho farà... Totes aquestes eines que a vegades fins i tot les tenim a la televisió de casa i no sabem que podem fer segons quines coses.
Però aquí sí que hem viscut els últims anys fenòmens molt sorprenents, és a dir, gent com Google o com Apple o com, que no han demanat mai una subvenció, que fan, han usat el català en plena normalitat, només perquè és un mercat, no?
Exacte.
Això és un gran canvi. Respecte...
Això és el que nosaltres, tant des del Consorci com des de la Direcció General de Política Lingüística, doncs s'intenta que es conegui, no? Tot el mercat que hi ha que el català el prefereix. No vol dir que no pugui funcionar en una altra llengua, però que prefereix utilitzar la seva. I això, doncs, hi ha grans empreses que ho han entès i n'hi ha d'altres que no. Doncs aquí estem, intentant que tothom ho entengui.
Però aquest sí que és un canvi de normalitat gran, no? Tu compres un telèfon, perquè a mi encara em meravella, probablement perquè venim de més enrere, sí. I no te ho esperes, no? Però enxufes un telèfon, enxufes i directament està en català, sembla com si digueres, ai va, no?
Sí.
Com ha passat això, no?
A nosaltres ens sorprèn, sí. Que més que al principi dels telèfons mòbils, doncs havies d'anar a la botiga i dir, escolta, quin tenen que tingui català? A veure, qui ha tingut, qui ha pensat que el català existeix? I llavors, gairebé... Allò, com a militància, et compraves el telèfon que tenia el menú en català i, en canvi, ara això és la merda normal. Doncs, suposo que anem per bon camí, és el que dèiem, la tecnologia això ho facilita molt, no costa gens que aquests menús, que aquestes coses es tradueixin i les aplicacions van millorant cada vegada, per tant, tot és molt, molt ajustat.
Sí, l'altre dia em van ensenyar un programa que fotografies un cartell en anglès o en castellà, te'l tradueix al català amb el mateix tipus de lletra i tot. Quedes impressionant, no?
Sí.
D'altra manera, diguem, la tecnologia pot molt, però vosaltres, a part de la vessant aquesta d'ensenyament i tal, insistiu sempre molt en la voluntat, no? En que si el país no té voluntat de que el català existisca, això serà Irlanda, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, és que si anem a una empresa a demanar-li que utilitzi el català perquè aquest mercat, perquè no sé què... I fa el producte en català i després
ningú
li compra, diria, escolta, m'has enganyat, no tornaré a produir res més en català. Llavors aquí està la cosa de dir al darrere, de dir, no, no, és que ho volem en català i ho farem servir, no? I ho preferim i ho tenim en compte a l'hora de triar. I compro més de gust si és en català, que si penso, ostres, ara això hauré de fer, doncs no ho sé, en una altra llengua.
Aquest fet de que apareguin grans marques que usen el català amb normalitat facilita, perquè a vegades les marques locals sembla que són més reticents que les altres, perquè li donen com un plus polític o com una cosa que una marca global no, ni hi pensa. Diu, no. Escolta, les 50 llengües més importants, ahí va el paquet, no?
Sí.
En canvi, a vegades te trobes que el productor d'aquí fa
bé,
més...
És que els paràmetres són uns altres, no? El productor d'aquí sí que ha de tenir molt, molt clar el mercat, que s'hi juga, que no s'hi juga, quines possibilitats de perdre alguna cosa té si fa una opció que no sé, que no s'entengui bé fora de Catalunya, i això ho valora més. En canvi, una gran empresa, suposo que aquesta mínima possibilitat que fer una cosa en català li pugui ser un problema no té importància.
Una curiositat, vosaltres, ara no ho sé, el Consorci no toca el tema de l'occità, o sí?
No. No, el Consorci no. Això ho fa Direcció General de Política Lingüística.
No, perquè en occità sí que la dificultat és extrema, m'imagino, en aquests temes.
Jo no ho conec molt, però sé, a més, el que sí que sé és que s'hi està treballant força per també normalitzar l'occità. Ah, ara jo estava pensant en la Val d'Aran, eh?
Sí.
Doncs perquè pugui ser l'aranès una llengua normal també allà, que no vagi quedant residual, si estan fent esforços, però no ho conec a fons.
A vegades sempre s'ha de recordar que som un país amb tres llengües oficials, que és una cosa que s'oblida...
Sí, tot sovint.
S'oblida tot sovint, no? Sí. Queda aquella imatge de que l'occità a la Vall d'Aran sí, però la resta no. Però no, l'Estatut va dir que són les tres llengües oficials de tot el territori. No? Escolta'm una cosa, vosaltres, tornem a l'aplicació, quan feu aquesta aplicació us plantegeu també la joguina que, en concret? És a dir, n'hi ha hagut algun cas de dir... aquesta joguina, pedagògicament, això és un desastre i no convé?
No ho hem fet, això, no nosaltres. Això ho deixem a criteri dels pares, que són els que han de comprar la joguina i són els que han de decidir si la joguina és adequada o no pels seus fills.
Aquí el debat pot ser etern, no? Sobre el tema
de... De tota manera, amb contingut lingüístic hi ha molta, molta joguina educativa, molta joguina d'aprendre lletres, aprendre números, aprendre aquestes coses. Hi ha moltíssima, hi ha jocs de taula, també... Hi ha molta varietat, perquè clar, amb 600 joguines hi ha molt per triar i remenar, però nosaltres filtre d'adequació no n'hem fet.
Bueno, i també n'hi ha molta joguina últimament que ha tingut molt d'èxit, diguem, ressaltant lo local. Estic pensant en aquella que fa castells, que no sé, no recordo el nom ara, però que els xiquets juguen a fer castells, coses d'aquestes. N'hi ha l'aparició de tota una sèrie de joguines, diguem així, de nova generació, molt innovadores.
Sí.
En els conceptes, no? I aquestes sí que fan gala, a més.
Exacte. Sí, perquè sovint aquestes ho relacionen tot, no? La llengua, la tradició que estan explicant en el joc i sí que hi ha nova fornada d'aquest tipus de jocs.
Nosaltres, així a l'internauta, solem acabar sempre amb una pregunta que sol posar molt nerviós l'entrevistat, que és a on vegeu el vostre camp d'acció, això que esteu fent ara, on ho vegeu d'aquí a 5 anys?
D'aquí a 5 anys... A veure, si parlem de l'aplicació, parlem de les joguines, per exemple...
Pots posar-te nerviosa.
Sí, ja m'hi he posat, ja ho he fet jo. No, doncs, a veure, si seguim parlant de... Si parlem d'aplicacions, ens agradaria, des del Consorci, haver trobat diferents temes per produir-ne més, perquè realment tothom ara anem amb el mòbil a la butxaca i... Bueno, els que tenim una edat potser ens costa més, però els joves, qualsevol cosa, tot. O allà on siguin, el que fan és obrir el mòbil i resolen en 2 minuts una cosa que nosaltres encara pensem, ui, quan arribi a casa, consultaré... Ah, doncs no, això, ens agradaria haver trobat més temes per poder fer aplicacions, que el català, que això normalitzaria el català i que sigui normal que les aplicacions siguin en català. I pel que fa a la joguina, en lloc de 600 en tinguem 6.000, no? En català, que puguem tenir varietat i que hàgim convençut els fabricants que val la pena apostar pel català.
I pel que fa al Consorci, perquè d'ací a 5 anys no sap ningú
No, no sabem res.
El país on serà, no? Si ja serem independents, si encara no, si tot haurà anat bé, si tot haurà anat malament. Però, cara a la llengua, quin és... Com hauria de ser la llengua?
Com hauria de ser...
Quin paper hauria de jugar en la societat?
Doncs paper de llengua de tothom que visqui en aquest país. Un paper, no la única llengua de totes les persones, evidentment, però que sí que hauria de ser la llengua comuna, la llengua que utilitzéssim per entendre'ns. Llavors, recorregut d'aquí 5 anys al Consorci, si som encara, doncs en tenim molt, perquè és el que deien, la gent que arriba aprèn català, comença per uns nivells molt, molt bàsics i després han de millorar aquests nivells i han de poder utilitzar el català amb naturalitat, va tot junt, no? Fer créixer el coneixement que tenen, anant a curs, no sé què, però sobretot practicant a fora i trobant que la llengua hi és a l'entorn, és una llengua normal i és la que trien d'utilitzar, no? Per això penso que ha recorregut 5 anys i molts més en tenim encara.
Molt bé, Alba Conesa, directora de l'àmbit de formació i foment del Consorci per a la Normalització Lingüística. Gràcies per l'aplicació, no ho hem dit, però vaja, es pot trobar els dos grans repositoris d'apps, Xocs en català és el nom, però també a la web del Consorci, cpnl.cat, també trobareu tota la informació sobre això. Gràcies per la feina que feu i gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta. Amb Vicent Partal.
La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat. L'Institut Català del Sol ha adjudicat una parcel·la del polígon Mas Blau del Prat de Llobregat a la multinacional nord-americana Amazon. Es tracta d'una superfície de 15 hectàrees, amb un cost de 30 milions d'euros. El gegant del comerç electrònic hi vol construir el principal centre logístic i de distribució del sud d'Europa, aprofitant la proximitat de l'aeroport i del port de Barcelona. Amazon va optar a l'oferta pública de compra el mes d'octubre. Una vegada signada la parcel·la, la companyia té un mes per signar el contracte d'arres i després formalitzar la compra-venda, que continua condicionada encara a l'aprovació d'una modificació del Pla General Metropolità per satisfer la petició d'Amazon de construir-hi fins a una alçada de 19 metres. Al novembre, el servei de mapes de Google va començar a introduir una novetat molt esperada. Els usuaris que tinguin l'app instal·lada al mòbil poden descarregar-hi els mapes que els interessin i consultar-los, posteriorment, encara que no hi hagi connexió a la xarxa. Fins ara, per utilitzar Google Maps, calia disposar d'alguna mena de connexió, Wi-Fi 3G o 4G. Així doncs, podem descarregar una àrea del món al telèfon i quan ens trobem en un lloc sense connectivitat, com una carretera rural o un aparcament subterrani, Google Maps continuarà funcionant. L'aplicació canvia el mode offline automàticament quan el mòbil detecta poca connexió o gens. A més de consultar mapes i rebre indicacions sense connexió, l'actualització també permet obtenir informació útil com l'horari d'un establiment. Al novembre es va activar aquesta funció de navegació offline únicament amb la versió per a mòbils Android. Ara, un mes després, ja s'ha començat a estendre també el sistema operatiu d'Apple, l'iOS. VR és el cicle de moda. Enguany, la realitat virtual s'ha començat a obrir camí en el sector del cinema, en els videojocs, en els vídeos i ara també en el de la fotografia. Ja fa mesos que el portal Flickr havia anunciat la intenció de fer passos en aquesta mateixa direcció, una aposta que s'ha concretat ara amb el primer projecte, l'aplicació Flickr VR. Compatible amb les ulleres Galaxy VR de Samsung, els usuaris d'aquesta plataforma propietat de Yahoo hi poden compartir fotografies de realitat virtual en 360 graus. Actualment ja s'han acumulat un repositori de 14.000, des d'aurores boreals a Finlàndia fins a paisatges i vistes espectaculars de tot el món.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon
molt
dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Molt bé.
Anem, va.
Anem.
Va, que avui tinc molta teca i si no, no ens donarà temps. I hem de parlar...
Ja ens atiparem abans de Nadal, doncs.
Sí. Hem de parlar... La setmana passada parlàvem de coses per a nens i joves i avui parlarem de com aprofitar un iPhone o un iPad. Prometo que després ho faré Android un altre dia. Avui, però avui
només avui iOS, només.
Dispositius d'Apple. Com aprofitar-los per la gent gran.
O sigui, passem d'un extrem a l'altre.
D'un extrem a l'altre. I el primer de tot és que hem de definir què entenem per gent gran. Ho sento, ho sento, però a partir dels 40 ja sou grans.
No!
Sí.
A veure. Després en parlem.
Però jo vaig anar una vegada, en tenia 40 i pocs, vaig anar una vegada a l'oculista i li vaig dir, em fa mal la vista per la nit quan llegeixo molta estona. I em va dir, deixi'm el DNI. I dic, he vingut a que em miri la vista, no el DNI. Això és una demostració del que després en parlarem.
Exacte.
Avisos. Avisos, sí. Com aconseguir que el telèfon sentiu el timbre. Però això ho deixo pel final. Després...
Bé, de moment estàs definint-me, una mica. No sentir el mòbil i el tema de la vista.
I el tema de la vista cansada. Em van dir, això sentiu presbícia tècnicament, però diguem-li vista cansada i acabarem abans. Bé, ja hem definit què vol dir gent gran. Doncs ara anem a veure què podem trobar per simplificar-nos la vida i aconseguir veure més les coses. Tot això, tot el que anem a explicar avui, ho trobarem sota el menú d'accessibilitat de l'iPhone, o de l'iPad, és igual, de l'iOS. Hi ha un que es diu configuració general, i dins de configuració general hi ha un que es diu accessibilitat. I dins d'accessibilitat hi ha un grapat d'opcions. La primera és una que es diu Zoom, que va molt bé. Zoom el que fa és ampliar aquella pantalla que tu estàs. És una opció que l'heu de tenir activada, però que no es posa en marxa automàticament, sinó que només quan feu tres... Quan piqueu amb tres dits, dos tocs amb tres dits i s'amplia.
I si fas amb dos dits, no?
No, ho he comprovat. Dos dits no funcionen, són tres dits, i si fas dos dits tres cops, tampoc. Són dos cops, tres dits. S'amplia, dos cops, tres dits, es torna a la situació inicial. I amb els tres dits arrossegant, vas movent la pantalla. És fantàstic pel que fa, si no estàs veient una cosa, amplies, i és independent del que tinguis o deixis de tenir a la teva pantalla. Perquè la següent, que és molt important, és el tipus de lletra. La mida del tipus de lletra. El tipus de lletra no el pots canviar, però la mida sí. Fer el text més gran, que és una opció que tenim més avall, que ens permet agafar el text que surt en pantalla i ampliar-lo. Aquest és fixe. És a dir, no és com l'altre que ho fas una vegada i només per allò.
Això et queda per defecte,
et queda per defecte a totes les aplicacions que segueixen les normes d'Apple, que no són totes. Però n'hi ha moltes que sí. O sigui, seleccioneu text més gran i llavors veureu que hi ha un slider, una cosa que pots anar corrent per ampliar el tipus de lletra. A la mateixa pantalla us ensenyen com pots
ja mirar vos,
per exemple, si aquí ara es veu com això amplia suficientment el tipus de lletra. A més, té una altra opció que el que et permet és ampliar-la una mica més i tot. Si voleu fer proves i aneu després, que aquesta aplicació sí que ho segueix, i aneu a la pantalla del WhatsApp, veureu la diferència entre un WhatsApp amb lletra gran, els de 20 anys no ho mireu, perquè això no va per vosaltres.
No us cal.
Però a la gent que tenim una certa edat, hem dit a partir dels 40, jo tinc una mica més de 40, doncs això va de conya. No només això, sinó que totes les aplicacions que funcionen així, t'estalvies el dels tres copets, perquè ja les tens prou amples. I aquí ve una altra cosa, que hi ha molta gent que em pregunta, i tu per què portes un artilugi d'aquests tan grans, un iPhone 6 gran i tot això? Que és un problema de vista. Diu, quan el WhatsApp...
Per veure les coses millor.
No, és un problema de poder veure més coses. Quan tu al WhatsApp li poses lletra més gran, et surten dues converses en pantalla perquè poses la lletra gran i no veus res. Llavors, per compensar-ho, has de tenir un telèfon més gran per poder, com a mínim, tenir tres o quatre converses de WhatsApp o tres o quatre comentaris de WhatsApp en una pantalla, si no, no té cap res.
Com més edat, més grossa.
Ha de ser,
sí. La
pantalla ha de ser... Sí, exacte, la pantalla. Estem parlant sempre tota l'estona de les pantalles. Una altra cosa que la gent es va queixar molt, quan van canviar a la versió d'iOS, Apple va dir que havia fet molt més estilitzar, les coses més maques, més polides, més netes.
I la lletra.
I la lletra molt més prima. molt més prima. Hi ha vegades que amb la lletra, encara que sigui més gran, com que és tan prima, costa molt de llegir. Si teniu aquest problema, hi ha una opció que diu text amb negreta. I tot el text surt amb negreta. Llavors, llavors no hi ha problema, el veureu perfectament.
Sempre, tot amb negreta.
Sempre surt tot amb negreta, totes les que funcionin amb el sistema, amb el sistema aquest d'adaptar-se a les normes que Apple ha donat per fer les apps. Una altra cosa que també Apple es va carregar és els botons que surten amb les aplicacions, ara han desaparegut el concepte botó. És a dir, no surt ni el, ni els bordes que surten del botó, ni saps on apretar-lo. Per tant, la solució és anar amb una opció que diu dibuixar les formes dels botons. I tornen a aparèixer els botons com Déu mana, i saps on pots anar a posar el dit i que aquell dit, quan el posis allà, farà alguna feina. Tot això són opcions que trobareu sempre al mateix lloc. Normalment són opcions de sí, no, sí, no, sí, no. Hi ha una altra que és molt curiosa, que és etiquetes I-O o etiquetes U0. És a dir, les etiquetes aquestes o els switches que pots posar a 0 o 1 són verds, estan en color verd si estan activats, estan en color blanc si estan desactivats. I hi ha qui això no ho entén. És a dir, si tu actives etiquetes U0, veureu que a més, si estan activats surt un 1, a més de ser de color verd, i si estan desactivats surt un 0.
Sí, reforça.
Per deixar clares les coses. Més el contrast. Hi ha una altra opció que diu augmentar el contrast. I en augmentar el contrast són tres subopcions. Una que diu reduir la transparència. Si us heu fixat, hi ha moltes pantalles que són transparents i veus una mica el que hi ha al darrere.
Sí.
Si li reduïu la transparència, és una manera de dir anul·lar la transparència. El que fas no reduir-la, sinó posar-la a zero. És a dir, sempre tens la pantalla amb la que estàs treballant perfectament visible i la que no estàs treballant, la del darrere, no la veus,
amagada.
A no ser que estigui per sobre i, i tingui un trosset petit. Un altre que és molt subtil és enfosquir els colors. És a dir, no el fa tan brillant.
Tan brillant.
I un altre que és el reduir el punt blanc. És a dir, tot això està dins de l'augmentar contrast. El blanc, aquell blanc que et fa mal a la vista, te'l redueix perquè sigui més suau. Hi ha un altre, també aquesta mateixa pantalla, que es diu reduir el moviment. No sé si us heu fixat mai. Els botons de la pantalla de home de l'iPhone i de l'iPad es mouen.
És com si hi hagués un 3D, no?
És com si hi hagués un 3D, ells li diuen parallax.
El fons
sí,
el pots veure.
El fons sempre està igual i els botons sembla com si es moguessin dret, esquerra, amunt i avall. Si no us heu fixat mai, agafeu el telèfon, inclineu-lo una mica amunt i avall, dreta i esquerra, i veureu com sembla que els botons tinguin...
Flotin
per allà. Bé, això ho podeu anul·lar. De fet, això treballarà igual de bé, o veureu igual de bé les coses. Això és recomanable si teniu un telèfon una mica antic, que no tingui molta potència. I això el que fa és que el telèfon vagi més de pressa. Va igual de pressa. El que passa és que no s'entretén fent tonteries com moure els botons, que és bastant diferent. Hi ha una altra opció que també és molt divertida. Aquesta no té res a veure amb cap configuració. I ara parlem pels sons. L'he explicat moltes vegades, això és un telèfon. No té cap secret, o sigui, si l'obriu, aquí està, hi ha una sèrie de missatges, em diu les trucades perdudes, els missatges, etc. La part de dalt, els nous telèfons, no hi ha res. La part de baix, si us fixeu, hi havia el connector, el dels auriculars, totes aquestes coses. Quan tu guardes el telèfon, com el guardes?
Cap per avall, potser?
Cap per avall, sempre. No el guardis mai així, sinó que sempre li dones mitja volta i el guardes cap per avall. Per dos motius importantíssims. Dos. Un, si el guardes així, que és com l'acostuma guardar la gent, tot el borrissol que tens a la butxaca t'entraran aquests foradets del carregador i de l'auricular.
I a vegades deixa de funcionar.
I a vegades deixa de funcionar perquè està ple de...
embossat.
Anava a dir-li borrissol, però està ple de merda. I costa de treure, i amb unes pinces han de ser molt primetes per treure-la, i quan vas a la botiga d'Apple et fa vergonya tot el que surt d'aquí dins. Però hi ha un altre motiu que també és molt important. És a dir, si tu fas així, Encara, imagina't que això ho tinguessis net, que no és veritat, la butxaca estigués neta. L'auricular i l'altaveu que estan a sota
queden a baix
i queden tapats per la... Per la teva butxaca.
Per
la teva butxaca o per la teva bossa, si el poses en una bossa o el que sigui. Mm. En canvi, si el poses així, queda lliure i és més fàcil de que sentis el timbre quan soni.
Mm-hmm. I tot i així?
I tot i així, hi ha vegades que no el sents. Però és igual, l'altra solució és aquella que heu vist. És a dir, és activar una cosa que se'n diu avisos LED intermitent. Ja heu vist que era intermitent, molt sí. Intermitent i molt emprenyador. Això sí, un consell. Quan poseu els avisos LED, no deixeu el telèfon així. El LED està aquí.
És dir,
si el poseu cap per amunt no el veureu. Deixeu-lo així, que a més de ser més discret i la gent no veu que hi ha la vostra pantalla, veureu el LED que li heu dit que volíeu veure.
L'avís visual.
Aquest és un avís visual que és important. És dir, perquè si el que esteu intentant és... No cal que sigueu sords. És dir, pot ser... que com ara, que el tingueu en silenci. Mm-hmm. És a dir, si el teniu en silenci per no molestar i es va encenent el llum, sabreu que teniu una trucada. Mm-hmm. Bé, després hi ha l'altra opció, que és la de portar un rellotge...
Com el que portes.
No, anava a dir intel·ligent, però ja és veritat, que si jo no els dic intel·ligent.
Espavilat.
Rellotges connectats al telèfon que et donen vibracions, bones vibracions.
Amb això sí que te n'adones, no?, que et truquen.
Tampoc és 100% segur. No, si estàs en un partit de futbol, estàs aplaudint que el Barça ha marcat un gol i et truquen en aquell moment...
S'haurien d'inventar un telèfon que et passigui, llavors sí que te n'adonaries.
Calla, que un dia vaig veure un dels millors invents de la vida. I és un despertador que quan sona, fot el camp. Té unes rodes, marxa i t'has d'aixecar per seguir-lo perquè si no, no para de sonar.
Però això sí el sents, clar.
Sí, el sents, sí, s'ha de suposar que el sents, però és allò que a vegades li dones un cop de palmell al despertador perquè pari i dius, ja tornarà a sonar d'aquí 10 minuts. Aquest no pots...
Aquest no.
Sona i marxa. I
continua cridant.
I tu has d'aixecar-te del llit per nassos per poder seguir. Bé, doncs això eren una mica les coses de com aconseguir optimitzar el telèfon quan tens una certa edat, perquè resulta que tenim unes limitacions de so, tenim unes limitacions de vista, que les... Hi ha moltes més opcions, aquí remeneu-les perquè trobareu moltes més opcions. Hi ha opcions llavors per gent realment amb discapacitats gruixudes de visió o de so. Hi ha una opció per quan portes audiòfons. Perquè el telèfon no s'adapti, perquè no s'acopli, perquè quan el poses aquí s'acopla, llavors jo no sé exactament quin és el sistema, però funciona que tu et pots posar el telèfon a l'orella encara que portis audífons. Però ja estem parlant d'altres coses.
I tot això és a l'apartat d'accessibilitat, eh?
Tot ho trobareu a l'apartat d'accessibilitat. Avisos LEDs, àudio mono, cancel·lació del soroll, això és molt important. Funciona molt poc la de la cancel·lació del soroll, que és que el telèfon fa tot el que pot per aïllar-te, quan estàs parlant, per aïllar-te el soroll de l'exterior.
Llavors, va bé per nosaltres, o sigui, com a emissors? Perquè l'altre no senti tant soroll.
Va bé per nosaltres com a receptors, perquè el que ens està cancel·lant és el soroll de fora, perquè nosaltres sentim només el telèfon.
Ah, això és interessant. Com es diu, això?
Cancel·lació del soroll. Això... Hi ha, els qui estigueu interessats en això, ja comencen a haver-hi auriculars amb cancel·lació del soroll. És a dir, són auriculars, llavors et tapen les dues orelles, clar. Són auriculars que tu sents la música que vols sentir i a més, no em pregunteu com ho fan perquè no ho sé, cancel·len el soroll extern que hi ha, que tens fora.
T'aïllen del tot.
T'aïllen del tot, el 90%. T'aïllen el 90%.
I això, la cancel·lació del soroll amb el mòbil, ho has provat?
Això ho he provat i és bastant, deixa bastant que desitja. Sí. Amb auriculars ho he provat i és molt interessant.
Sí.
Molt interessant. Ara això sí, llavors els auriculars consumeixen. És a dir, no poden ser auriculars sense piles, sinó que han de ser auriculars amb piles perquè deuen emetre un soroll blanc o una cosa d'aquestes per eliminar les freqüències que tens fora. Si tens una piconadora, em sembla que no l'eliminen, però si tens soroll normal,
No, és que a vegades és un gran problema. O sigui, a banda de notar o sentir que et truquen, és després, a l'hora de contestar o parlar, que, això, que hi ha una mica de soroll al voltant. En el meu cas,
això,
em costa molt,
això,
a vegades, escoltar.
Això, fes la prova. És a dir, no et garanteix un 100% d'efectivitat, però milloraràs bastant. Milloraràs bastant. Però, i a més d'això, el que avui volíem explicar és que a partir de Nadal tindrem unes classes per explicar com funcionen iPads des de zero. És a dir, tindrem unes sessions per aquí, per VilaWeb, per explicar, per la gent que s'hi vulgui apuntar, que podeu trobar tota la informació, ja les trobareu a la pàgina de VilaWeb o la de Pensalla, doncs com poder venir per fer sessions d'iPad. Hi haurà tres nivells. El nivell 0 vol dir nivell 0.
Nivell estrenar l'iPad. No?
Treure l'iPad de la caixa. Dues hores cada sessió. En dues hores, bueno, com a mínim, l'haurem tret de la caixa i l'haurem configurat, i haurem posat el mail, haurem navegat una mica, una cosa així. El nivell 2 ja és una mica remenar apps i el nivell 3 és treballar amb aplicacions d'ofimàtica. O sigui, qui vulgui venir aquests dies,
Nadal,
després de Nadal,
després
de Nadal, doncs serà benvingut.
Amb el pack de descoberta de pissarretes i... Perquè i... això també és mòbil o és només pissarretes?
A veure, la diferència entre una pissarreta i un mòbil és tan petita. És a dir, entre això i això pots fer pràcticament el mateix.
Bé, funcionen igual, funcionen amb pantalla igual. Més petita o més grossa?
Sí, per això jo sempre dic que aquests grossos són els telèfons de la gent d'una certa edat. Igual que les pissarretes, els d'Apple tenen el mini i tenen el normal. Diu, el mini és per joves. És a dir, no podem anar amb un mini la gent d'una certa edat. Perquè, no sé si ho sabeu, però la resolució de la pantalla és la mateixa. És a dir, hi ha els mateixos punts i es veu exactament el mateix contingut amb una pantalla d'un mini com una pantalla d'un Air o d'un iPad normal. L'únic que passa és que els punts els fan més petits, els agrupen més i es veu les coses més petites. Clar, si has de llegir el mateix contingut, amb lletra més petita, tens unes certes dificultats.
Molt bé, doncs escolta'm, amb aquesta novetat nadalenca, jo me'n vaig ara corrents a veure l'accessibilitat.
A fer proves d'accessibilitat.
Seguríssim. Moltes gràcies, Joan.
Molt bé, fins ara. El pèl llarg i ros, tot escabellades, patges nues, mitja desfullada. Un pit generós de labros atraucaven, amb mala bandera tricolor alçaven. Ple de promeses alliberadores, les portes es van fer acollidores. L'abraçada i després, sense possible regrés, amb un joc de passa-passa, tres colors com una mordassa. Amb llibertat, igualtat, fraternitat, va suplantar la Sagrada Trinitat. Almenys la va plantar al mig del nostre cor la gent de qui coneix la cançó del rancor. Han de provar de resistir, però què fer? L'elegant Mariana, el perfum somni fer. Amb corbes dibuixades pels antics déus va embriagar tots els pobles fins als Pirineus. L'abraçada i després, sense possible regrés, amb un joc de passa-passa, tres colors com una mordassa. Thank you.
abraçada i després sense possible regrés. Amb un joc de passa, passa, tres colors com una mordassa. La Mariana no melindrejava, els seus arguments xuclaven la saba, no deixaven espai per a la baralla i encara menys per a la batalla. Era una deessa, era només humans, de la Mariana havien de ser fans. S'ha calgut entendre, quina mala broma, una única senda, només un idioma. L'abraçada i després sense possible regrés. Amb un joc de passa, passa, tres colors com una mordassa.